La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 9 i 16 minuts, a punt de 17, les 9 i 17 minuts del matí d'aquest dimecres 11 de gener de 2023. Primera tertúlia, primer gall del monestir d'aquest any que estrenem tot just aquesta fa un parell de setmanes. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el gall del monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM i també per internet a través de la web cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític que té representació al ple municipal actual. Saludem qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pere Soler, regidor del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia, bon any.
I molt bon any a tots quatre. I avui no hi ha cap representant de la CUP, perquè ens han disculpat la seva absència, perquè just a aquesta mateixa hora participen a la roda de premsa del col·lectiu 8.000 motius per criticar la suspensió del judici pel tall de les vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del 8 de març del 2018. Havia de tenir lloc el judici precisament avui, em sembla que és a partir de les 11 del matí. Fa un parell de dies vam saber que havia quedat suspès per un error del jutjat i a aquesta hora doncs, el col·lectiu que defensa les 7 santcugatenques encausades està fent una roda de premsa i els tres regidors de la CUP estan allà, per tant, avui no hi són, els disculpem, evidentment. Comencem amb els temes que volíem tractar avui, com dèiem, és la primera tertúlia de l'any, per tant, també és la primera tertúlia després de les festes nadalenques i després d'un mes d'activitats intens aquí a Sant Cugat, amb moltes activitats, més de 350, van començar a principis de desembre i vam tancar les activitats el dia 5 de gener amb les 5 cavalcades de Reis. Com dèiem, ha sigut un mes molt intens i aprofitem que tenim avui a la regidora de Cultura, l'Esther Madrona, per fer una miqueta de balanç d'aquestes activitats. Hi ha activitats tradicionals que feia 3 anys que no es podien fer, des del 2019, i algunes de noves que s'han incorporat, com una nova cavalcada i també un personatge nou, com el Moixinac. Per tant, tu mateix, Esther, fem una valoració general de com ha anat tot plegat.
És difícil, fer així d'entrada aquesta valoració, però bé, en tot cas, faig 5 cèntims d'algunes coses que sí que tinc dins del cap i en tot cas després doncs ja en seguirem parlant. Crec que ho deies tu ara, Albert, un Nadal com els que feia temps que malauradament no podien gaudir per motius que evidentment tots i totes sabem, un Nadal que ha estat pleníssim d'activitats, deies un mes d'activitats, jo crec que hem d'anar una miqueta més enllà perquè abans del mes de desembre ja vam començar amb les primeres i de fet n'hi ha hagut algunes després també del dia 6, per tant més d'un mes pleníssim d'activitats, tu deies, amb activitats d'aquestes que són tan tradicionals i tan arrelades a la ciutat com podria ser per exemple Pedra i Sang amb el Camí de Justícia, que són dues activitats que l'any passat no vam poder fer, tothom tenia moltes ganes de poder tornar a viure aquestes dues activitats i evidentment també cada any que passa doncs intentem anar planificant noves activitats i ho mencionaves tu també, amb la presentació, amb l'arribada del Moixinac, aquest nou personatge nadalenc a la ciutat, que el que volem és que mica en mica vagi arrelant i vagi calant en la vida, sobretot dels infants de la nostra ciutat, no? Aquest any n'hem fet la presentació, hem explicat la seva història, hem explicat la seva essència, quin és el seu paper extremadament fonamental en els Nadals que vindran a partir d'ara a la ciutat i per tant és una benvinguda en aquest personatge, no ha vingut només aquest any sinó que ha vingut per quedar-se, no? També m'agradaria posar en valor el fet que hem fet la segona edició d'aquest Parc Jove, aquest espai pensat per col·lectiu més juvenil de la nostra ciutat, joves a partir de 11 a 12 anys. És difícil dir a partir de quina edat ets jove i fins a quina edat ho ets, però sí que a partir d'aquests 12 anys més o menys, no? que veiem aquesta necessitat de fer més activitats perquè molt segurament les activitats purament infantils i familiars de l'embalat doncs es quedaven curtes, no? Que els joves també puguin tenir aquest espai, evidentment també, com deia ara, aquest embalat de Nadal amb activitats per infants a partir de 0 anys, per tant, no? Agafem tota la infància i tota la joventut amb aquests dos espais, deia també aquestes activitats tradicionals, la presentació del moixinac i evidentment també doncs, el campament i la cavalcada, que jo crec que són la cirereta del pastís de totes aquestes activitats nadalenca. És un campament que és la cosa més màgica del món. Jo crec que sobren les paraules per descriure aquest campament, que ens vam haver d'inventar una mica marxes forçades per donar resposta quan no podíem celebrar la cavalcada, però tan bon punt vam obrir les portes el primer dia, ens vam mirar entre nosaltres i vam dir que això també doncs, havia vingut per quedar-se i en certa manera no, doncs li dona aquesta continuïtat aquesta prèvia a la cavalcada també, no? Amb l'arribada dels Reis a l'entorn del monestir, perquè tots els seus emissaris ja fa dies que estan treballant en aquest campament reial, i l'arribada dels Reis al monestir amb una cavalcada molt més dinàmica, molt més, jo crec, en certa manera moderna, i sí que aquí deixeu-me que digui que estic molt contenta del treball que hem fet també amb la penya Regalèsia, els amics dels veterans de la penya Regalèsia, que tenien també ganes de fer mitja volta en aquesta cavalcada, actualitzar-la, posar la cavalcada de Sant Cuat al nivell de Sant Cuat, i crec que hem començat a traçar un molt bon camí pels anys que vindran.
Molt bé, moltes gràcies, Esther. Pere, com has viscut tu aquests dies?
Bé, quan tens la responsabilitat en el govern es viu diferent que quan no tens responsabilitat, això està molt clar. Jo crec que l'Esther ha explicat a grans trets la satisfacció des del govern per no només per la preparació d'aquests actes, sinó també per la resposta ciutadana i sobretot el civisme que també hi ha hagut, que això també cal que ho hem de recalcar. Jo crec que també hem de felicitar doncs, a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament que ho han fet possible, tècnics de l'àrea de cultura, però de les altres àrees que també han participat, policia local, protecció civil. En aquest cas no teníem agents de civisme perquè s'havia acabat, diguéssim, el programa en el qual estaven, però també brigada municipal, etcètera, etcètera, no? I també, per tant, felicitar també totes les persones que han fet aquesta proposta, però més enllà del que serien pròpiament les activitats, doncs la ciutat també ha viscut el Nadal, no? Va viure el Nadal des de començaments de desembre amb un enllumenat també innovador, un enllumenat que fins ara no s'havia vist a la nostra ciutat, amb aquest mar o aquest cel de tot l'eix comercial, i que jo crec doncs, que ha estat i ha ajudat molt en aquesta dinàmica i en aquest esperit nadalenc. També doncs, el trenet de Nadal, que també ha fet és una de les activitats que ja s'espera, no? Impulsat per l'àrea de promoció econòmica, etcètera, etcètera. Per tant, aquí tothom s'ha vist d'alguna manera relacionat amb la relació de lo que seria la celebració del Nadal, amb les dues fires, la de Nadal també, la Fira de Reis. Segurament hi ha aspectes millorables, i això, quan es fa la valoració, i l'equip de govern no es fa valoració, es diu això a títol personal i també a títol tècnic, de la resolució, i també a títol pressupostari, perquè això també hem de dir, tot això també costa uns diners, i la ciutadania ha de saber que si es volen unes festes d'aquestes, doncs tenen un cost. Si es vol reduir aquest cost, si es volen abaixar impostos, abaixar taxes, abaixar preus públics, doncs això repercuteix directament sobre el que podem oferir la ciutadania en aquestes festes nadalenques. Per tant, satisfacció, ara és el moment de la valoració, ara és el moment també de primar-se una mica tant físicament també per tots els menjars de Nadal, i celebrar que tot hagi estat quasi perfecte, en la perfecció, i sobretot el comportament de la ciutadania, que ha estat exemplar.
Molt bé, moltes gràcies, Pere. Josep Maria, part de Junts.
Sí, jo crec que el Nadal és d'aquells moments de l'any més esperats per la ciutat, no? Són moments en què doncs, les escoles estan aturades, les famílies estan a casa i esperen doncs, activitats per celebrar, per acompanyar doncs, també la campanya comercial, perquè és un moment de l'any en què els comerços també aprofiten per vendre al màxim, per Nadal, per Reis, etc. Jo faré quatre punts de quatre coses que crec que es podrien millorar. Són propostes de millora. Una seria, que em vaig trobar amb diferents persones que m'ho van comentar, doncs no sé si passava abans o no, però aquest any per arribar al CAP Sant Cugat, al CAP de la Mina, doncs si vens per Francesc Macià gires a la dreta...
El tall del carrer Salvador Espriu.
El tall que hi havia, exacte. No? Gent que m'ho va comentar que persones que anaven amb alguna urgència i que, bueno, que no havia alternativa, bueno, al final van deixar el cotxe on van poder i van anar cap allà, no? És una cosa per millorar. No sé si abans es feia o no es feia, crec que no es trencava o... Bueno, aquest seria un apunt. L'altre seria, doncs, el campament reial, que realment està molt bé, està molt bé, però ha tornat a passar el que va passar l'any passat, i és que, bueno, mort d'èxit, potser, no? Vull dir, la gent vol anar moltes famílies, s'apunten. L'any passat, una setmana abans o així, doncs ja no hi havia possibilitat d'apuntar-se. Sí que és cert que l'Ajuntament va facilitar a tota aquella gent que al final venia i entrava, però aquest any s'ha repetit, no? 8 dies abans, doncs ja hi havia gent que per xarxes ja deia, escolta, és que no podem accedir, no ens podem apuntar, no? Jo crec que seria bo, doncs, no sé, ampliar horaris. Jo crec que la solució és ampliar horaris, perquè encara que al final deixeu entrar o es pugui entrar en el claustre, hi ha gent que ja no hi va, ja si d'entrada veu que no pot, doncs segurament aquesta gent la perdem. És per millorar, perquè el campament jo crec que està molt bé. Una millora difícil de fer és que aquest any ens va sorprendre molt, a mi em va sorprendre molt, o el grup municipal de Junts per Sant Cugat ens va sorprendre molt, és que després de, no sé, 20 anys o no sé quants anys que es feia una festa de cap d'any a Sant Cugat, doncs aquest any no hi havia aquesta festa de cap d'any, no? La veritat, ens costa molt d'entendre, no acabo de saber ben bé la realitat, quin és el motiu principal pel qual no s'ha fet i si es podia recuperar o no, però hi havia molta gent, sobretot gent jove, doncs que hi anava. I una altra seria, doncs, la cavalcada en si. La cavalcada en si, jo crec que, a veure, Sant Cugat és una ciutat que va creixent, jo crec que també en parlarem avui d'això, i aquest any el recorregut, doncs, era menor, era més breu, i per tant és com una mica contradictori. O sigui, va lluir, però va lluir poquet, perquè hagués pogut lluir una miqueta més. No sé, jo no sóc el que faig a l'itinerari, no? Però potser quan passava per Collfabà, doncs potser hagués pogut pujar una miqueta més, o no sé, o buscar una altra. Jo imagino que això no és fàcil, fer el recorregut, ho tinc clar, eh? Però sí que vam veure això, doncs, que era un recorregut més breu, i d'altra banda, aquest any, doncs, bueno, com ja sabíem des de feia unes setmanes o mesos, doncs la participació va ser menor perquè les bases per participar eren unes altres, i van haver-hi algunes entitats, doncs, que ja van decidir ja no ni anar a la reunió participativa, van veure el comunicat de com era aquest any, doncs van decidir no. Clar, és un model de cavalcada diferent. Abans hi havia moltes entitats, moltes més carrosses. Jo crec que al final tampoc ha de ser fàcil fer la cavalcada, i a més que s'ha de combinar la col·laboració amb els veterans, amb la penya Regalèsia, amb aquesta entitat que porta tants anys col·laborant o organitzant o coorganitzant, no? Però es tracta de pensar en els infants, el que els hi pot agradar més, no? El poder veure més estona potser o per més llocs, doncs, els Reis. A l'entorn del monestir, just quan començava, clar, hi havia moltíssima gent, molta, molta, molta gent, i els nanos que hi havia allà estaven tan lluny que bueno, intuïen els Reis, no? Però tampoc els veien. És una proposta de millora, eh? Vull dir, jo crec que està bé que les coses evolucionin, canviïn. Al final, l'important és que ses majestats arribin a Sant Cugat i reparteixin presents per tots, no?
I ara amb el moixinac venen més encara.
Doncs això, és simplement aquestes quatre punts per millorar.
Molt bé. Sergio.
Sí, buenos días. Un poco el preámbulo, coincido, ¿no? Ha habido, en cuanto a al tiempo meteorológico, para lo bueno y para lo malo, ha hecho una temperatura muy, muy agradable para estar en la calle, ¿no? Otra cosa es que hablemos del cambio climático o de si ya tenemos ganas de que llegue el frío, que algunos por lo menos tenemos y que haya nieve en las montañas, etcétera. Pero bueno, en estas fechas, ciertamente, pues el tiempo ha sido muy bueno, muy benevolente y hacía que la gente tuviese ganas de pasear, etcétera. Por lo tanto, en este sentido ha sido favorable a todo lo que se ha hecho.
Esto no lo hemos hecho el gobierno.
No, ya.
Bueno,
todo llegará.
Ya me imagino, sí. No.
Si ha de ser capa B, espera,
pero... No, y por desgracia yo creo que dentro de 100 años ya controlaremos el tiempo y lo haremos, y nos pelearemos por las nubes. Fuera un poco, digamos, de esta reflexión, yo creo que la gente tenía ganas de actividades, lo del COVID, vamos a decir que lo hemos dejado un poco de lado, pero ahora, en cuanto a las actividades que dependen propiamente del ayuntamiento, yo creo que hay un aprobado, pero hay cosas que tenemos que mejorar. Algunas las ha apuntado ya José María, yo también. Yo pienso que hay una demanda juvenil para que haya una fiesta de Cap d'Any, y en este sentido, imagino, que a partir del día 2 de enero hay que trabajar para que al siguiente año, o al 31 de diciembre, se pueda ofertar. ¿Por qué? Pues que al final los jóvenes buscan este tipo de actividades y si no la encuentran en San Juan se tienen que ir fuera, ¿no? Y esto, pues, estos desplazamientos, pues a veces no son agradables, o los padres y, no sé, pienso que en San Juan tendría que ofertarse esta actividad, y también me ha parecido extraño que no haya habido ninguna entidad que haya estado dispuesta en principio a hacerlo, pero pienso que el ayuntamiento tiene que hacer tiene que ser proactivo y moverse y tejer complicidades y sinergias, etcétera, para que al final esta actividad se lleve adelante. En cuanto a la cabalgata, y me sabe mal, pero yo creo que le faltó un poquito de punch. A lo mejor había que poner encima de la mesa. Hay que ponerlo encima de la mesa. Yo no digo que, porque seguramente siempre hay mucha ilusión en los barrios por hacerlo. Sí, necesitamos hacer 5 cabalgatas o no, o se pueden hacer, pero yo creo que le faltó un poquito, si me permitís, de chicha, de espectacularidad a la cabalgata del centro de San Cugat, aparte de que hubo también un pequeño retraso y había, en fin, había algunos niños que se subían como no por las paredes, ¿no? Estuvo muy bien lo que era la performance en la Plaza Octavia, etcétera, pero a partir de ahí efectivamente había menos carrozas que otros años y a mí me faltó un poquito de luz y sonido, más allá de que incluso luego hay un tramo que creo que era Puchi Cadafal, que es para niños que, o jóvenes con, en este caso, que tienen TEA, y ahí digamos la luz y el sonido desaparece. Y creo que también el equipo de gobierno o cultura tiene que trabajar durante el año para intentar que nosotros podamos ofrecer algo más, ¿no? En una ciudad que va creciendo, que prácticamente tenemos 100.000 habitantes, evidentemente nunca vamos a ser Barcelona, ni lo queremos ser, pero creo que sí que habría que potenciar que tenga esa chispa que creo modestamente que le faltó, felicitar a todos los que participaron, etcétera, Y luego, por último, necesitamos también, dentro de los actos que se ofertan, un elemento dinamizador, y no voy a hablar de la pista de hielo, porque al final ya creo que había un consenso de que no era medioambientalmente sostenible. Por suerte teníamos el Trenet, pero creo que también, y tampoco tenemos que ser Vigo, y poner tropecientas mil luces, pero creo que hay que pensar, tenemos todo un año para pensar en este elemento dinamizador. Por ejemplo, la pista de hielo, lo bueno que tenía es que atraía a cierto público juvenil, adolescente, que la verdad es que le hacía mucha ilusión, ¿no? Y yo pienso que en general es una ciudad que está bien diseñada y muchas actividades para los niños, pero los jóvenes creo que se aburren un poco, ¿no? Y creo que queremos todo este año para intentar trabajar en este elemento dinamizador, otro elemento dinamizador más, que haga que nuestros vecinos pues se lo puedan pasar mejor, sobre todo los jóvenes, incluso que pueda haber gente de fuera de San Cugat, que ya vienen algunos porque les gusta mucho el entorno del monestir, las luces, etcétera, pero que incluso podamos llegar a ser un poquito un cierto referente, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, creo que esta raza que tiene la Semana Modernista, etcétera, ¿no? En fin, o sea que tenemos que intentar que Navidad en San Cugat sea un poquito más especial.
Molt bé, moltes gràcies, Esther. Sobre el tema del campament reial que apuntava el Josep Maria, a nosaltres també ens va arribar algun tema quan es van acabar en menys de 24 hores les entrades, alguna queixa de que hi havia gent que s'havia agafat entrades per als 3 dies, no? Com que no sé quin dia hi aniré i tal. Entenc que segurament això és molt difícil de controlar, però entre cometes em va recordar el problema que va haver-hi amb els arrossos, no? Quan ho fas online tens un problema, quan fas cues tens un altre problema, no? Suposo que no és senzill, però segurament sou conscients d'aquesta realitat.
Sí, no, en som plenament conscients, però sí que m'agradaria fer alguns apunts molt, molt ràpids d'alguns temes dels que han sortit. Evidentment, no, crec que entre, sobretot vosaltres, Josep Maria i Sergio, heu fet reflexions que crec que són interessants i que de veritat que me les he apuntat no per ara contestar-vos en plan, no?, portar-vos la contrària així perquè sí, sinó per fins i tot fer-les pròpies, no?, i intentar, doncs, evidentment, seguir treballant en la construcció d'un Nadal millor any rere any. Comentàveu, no?, el tema aquest de les entrades del campament, tu també el mencionaves ara, Adalbert, i és cert, o sigui, ens passa una mica com quan ve, no sé, Bruce Springsteen, no?, a fer un concert a Barcelona, que evidentment les entrades volen. Han passat coses, però des de l'Ajuntament vam demanar a totes aquelles famílies, no?, que havien fet aquesta reflexió de com que no sé quin dia aniré, les agafo, i en comptes d'agafar-ne, m'invento, els meus dos fills n'agafo per 8 persones, no?, anem a intentar, no? Doncs, que no em quedi sense. Vam llançar un missatge demanant, si us plau, una cosa que ja havíem fet durant la pandèmia que ens havia funcionat moltíssim, demanar que aquesta gent que havia reservat més entrades de les que li eren realment necessàries, que les alliberés. I això va passar. Cada dia s'alliberàvem pel cap baix 50 entrades. Per tant, sí que era un exercici afegit a aquella persona que s'havia quedat sense entrada, anar mirant. Sí, se n'havien deslliurat, però a mi em consta que gent que estava mitjanament pendent doncs va poder reservar entrada. Per tant, no és que molta gent es quedés sense entrada, sinó que amb aquestes entrades, en primer lloc, es van anar alliberant, doncs la gent va poder-hi accedir. Hem ofert 500 places més, Josep Maria, aquest any respecte a l'any passat. Crec que és una dada que en el seu moment en alguna comissió informativa o en algun altre espai juraria que ja vaig dir en veu alta, però en qualsevol cas 500 places més crec que són moltes places més. Per tant, podem fer més torns? Sí, ara bé, també hem de ser conscients que el moment màgic, el moment bonic de veure aquest campament és al vespre. Podem oferir un torn a les 10 del matí? Sí, és menys màgic, és menys espectacular, per essència també, per tant, no, també tot això és posar-ho en una balança. No hem tingut encara temps físic de fer un recompte de tota la gent que ha pogut entrar efectivament en el campament reial aquest any, però estem parlant de més de 9.000 persones que van entrar-hi amb entrada, més totes aquelles persones que, malgrat no tenir entrada, es van acostar a la plaça de l'OM i van fer cua, en una cua que posa cua sense entrada, que a més hi ha una banderola molt grossa que ho explica. Totes aquelles persones que s'hi van acostar van poder entrar, per tant, no s'ha quedat ningú sense entrar al campament reial, que així ho ha volgut i així s'hi ha costat. Si tu, de forma lliure, prens la decisió de no anar al campament reial o en comptes d'agafar una entrada pel campament reial de Sant Cugat, agafes una entrada per la Fàbrica dels Somnis de Barcelona, aquí ja, nosaltres no hi podem ni entrar ni sortir. Malgrat tot, insisteixo que tothom que s'hi ha acostat a la plaça de l'OM i ha pogut entrar finalment. I un altre tema que ha sortit aquí és referent a la cavalcada, que jo crec que és la primera cavalcada que intenta tenir alguns elements, alguns components una mica més moderns, no? Una mica més actualitzats, una mica més al nivell de l'any 2022 a l'any 2023 a la ciutat de Sant Cugat, que com sabem de sobres és una ciutat molt activa a nivell cultural, amb una demanda d'una certa qualitat, fins i tot també cultural, no? Per tant, el que hem treballat d'una forma molt estreta i molt intensa amb els coorganitzadors d'aquesta cavalcada era justament aconseguir això, aconseguir que aquesta cavalcada fos cada vegada més moderna, que cada vegada n'és perdoneu, n'és tenint més elements més dinàmics, més propers amb els nens, fins i tot, o sigui, amb els infants de públic, per entendre'ns, que poguessin interactuar d'una manera més grossa, més propera, i evidentment que fos un espectacle, no? Des del principi fins al final. I aquest principi per mi no és la primera carrossa, sinó que aquest principi és aquest any la presentació d'aquesta figura del Moixinac, l'entremig del campament i el moment final de la cavalcada. Tot això, no sé si heu pogut fixar o si heu pogut fer, no?, una mirada amb una mica més de perspectiva, que jo, com us podeu imaginar, sí que l'he feta, doncs crec que té un sentit, té un principi, té un final i té un element discursiu al darrere. Fer més llarga la cavalcada jo crec que implica una cosa: acabar més tard. Aquest és un espectacle per infants. Els infants, i sobretot la nit de Reis, i jo aquí se'm fa una mica difícil parlar perquè crec que d'aquesta taula sóc l'única que no té criatures, els nens han d'anar a dormir d'hora, la nit de Reis, i evidentment no podem acabar un espectacle que és eminentment infantil a les 10 de la nit. Per tant, hem d'anar tendint cap a que les cavalcades siguin més curtes i evidentment que tinguin, no, els espais per veure de la forma que toca els Tres Reis d'Orient. Apostem per carrers amples, apostem per la seguretat, apostem pels llocs que evidentment que hi hagi menys aglomeracions perquè tothom pugui tenir una millor experiència amb la cavalcada. És difícil, sempre hi haurà coses a millorar, sempre hi haurà coses que funcionaran, coses que no funcionaran, però crec que jo, no, que aquest any 2023 hem començat a assentar les bases del que per mi hauria de ser aquesta cavalcada del futur, aquesta cavalcada al nivell, a l'alçada d'aquestes demandes que té la ciutat de Sant Cugat. I ja per acabar, més enllà d'aquestes coses que han sortit ara aquí, abans m'he oblidat de comentar dues coses, que una sí que l'apuntava ja el Pere, no?, que és aquesta, i de fet el Josep Maria també ho ha dit, el Nadal és d'aquelles festes de ciutat, no? Aquestes activitats que espera tota la ciutadania, que implica un treball transversal no només entre totes les àrees de l'Ajuntament, com apuntava el Pere abans, sinó, evidentment, amb tots aquests col·lectius que fan possible totes aquestes més de 300 activitats, que es diu ràpid, però realment en són moltes. I jo crec que aquest any també hem fet un pas endavant superimportant en aconseguir que aquestes activitats de Nadal fossin el màxim d'inclusives possibles, no només amb aquest tram que mencionava el Sergio, aquest tram més relaxant, no? Baixem la música on intentem que les llums de la cavalcada no siguin tan estridents, sinó que també hem aconseguit implementar aquesta idea de les cues ràpides en totes les activitats que he fet al Nadal, no només en el trenet, sinó en totes les activitats de l'embalat, per exemple, hi havia aquesta cua ràpida, no? Aquests infants amb algun tipus de necessitat específica, doncs podien estalviar-se aquestes cues. Llocs reservats al costat de la porta i lluny dels altaveus també per fomentar que aquesta ciutat és una ciutat inclusiva i que evidentment totes les activitats que s'hi fan tenen en compte també cada vegada més aquesta mirada.
Molt bé.
Fins aquí, de moment.
Voleu afegir alguna cosa més?
No, ha quedat penjada una mica el tema, jo crec, de la festa de Cap d'any, no? No sé si vols dir...
Sí, no, perdó, no.
Alguna cosa, però jo crec que és important, no? Perquè hi ha una demanda claríssima i que no es fes, jo crec que és un... Si em deixes dir, un petit fracàs de tots i l'hem de recuperar.
Sí, jo també, perdó, ho tenia aquí apuntat i crec realment que l'activitat que ha faltat aquest any, en aquest Nadal, ha estat aquesta festa de Cap d'any. No puc dir que no ha faltat, perquè realment ha faltat, no hem estat capaços entre tots i totes, per A o per B, de trobar aquella eina, de trobar aquell desllorigador, no?, que ens fes possible aquesta festa. Feina pendent per l'any que ve, evidentment, i tu ho has dit, és una cosa que s'ha de començar a treballar el dia 2 de gener i no el dia 31 d'octubre.
Jo, Maria, volies
dir? No, era l'apunt de la festa de Cap d'any, una cosa més, i el tema de la cavalcada, que tampoc ho arreglarem ara, ni molt menys, ni ho millorarem ara.
Tenim per sort un any sencer, fins i tot. Bueno.
Però vull destacar també de començar una miqueta abans, que abans es començava una miqueta abans, i així ho resols, perquè no acabi
tard. Què vols dir, començar abans?
Començar la cavalcada.
Saps per què començava abans, Josep Maria? Perquè l'helicòpter no podia aterrar a les fosques, per tant l'helicòpter aterrava de dia. Ara els Reis no poden arribar de dia, han d'arribar de nit. Sí, evidentment, som una ciutat que aposta, no? Que ens creiem que estem en un context de crisi climàtica i que evidentment aquest mitjà de transport dels Reis l'hem hagut de replantejar. Ens hem d'adaptar una mica a tot i jo crec sincerament que el fet de fer que la cavalcada sigui, perquè sigui més llarga, no és sinònim de que sigui millor.
No. Jo no parlava de recuperar l'helicòpter, eh? No, dic sí. De començar abans.
No, però jo t'explicava per què començava abans. Havia de començar abans obligatòriament perquè l'helicòpter havia d'aterrar de dia. Per tant, l'helicòpter havia d'arribar a Sant Cugat vora les 5 de la tarda. No podia arribar a les 6 com arriben ara els Reis amb el seu transport màgic nocturn.
De fet, jo ho he apuntat, ni ho he fet referència, però tampoc hem de fer... trampes al solitari. Si volem més activitats, si volem més llums, si volem més festes, caldran més recursos. I aquests recursos es transformen en suport econòmic, després en el plenari. Per tant, no val el discurs de fer més amb menys, perquè és impossible. I això és el que s'ha de treballar.
Escolta'm, no, ara has obert això. No, és que no calen més recursos, no.
Aquest any, i com pagues l'enllumenat, com pagues a la gent que et ve a tocar, com pagues la seguretat, com pagues... És a dir, recursos econòmics es necessiten. Es necessiten per poder contractar i per poder fer activitats. O suposo que no us penseu que ens ho cedeixen tot, els embalats ens els cedeixen, les persones que venen a actuar no tenen cost, l'enllumenat els hi demanem, no, ja buscarem i estem buscant maneres imaginatives, però tot té un cost. I aleshores, a l'hora de fer els discursos, anem en compte amb aquesta demagogia, i no apunto a ningú, però anem en compte perquè tot té un cost. I aquesta és una de les grans preocupacions quan encarem els dos grans projectes, diguéssim, dinamitzadors de la ciutat, que són Festa Major i Nadal, precisament. I hem treballat molt amb la tinenta d'alcaldia de Cultura, perquè quan enfrontem això no hi ha recursos econòmics. Però... I hem de fer panys i mànigues per poder...
No sé si però no tots són diners. perquè, per exemple, si
no, però els diners són la base per poder fer les coses.
Base, però si tu, per exemple, ets capaç de mobilitzar més entitats, aquí, diguem-ne, hi ha un intangible que és l'il·lusió, les ganes de fer de la gent.
Però us penseu que les entitats es mouen amb un altruisme i que poden
pagar
els seus cotxes, els seus carburants, els seus carmels?
En el seu dia, la pista de gel, qui la pagava? La que pagaven els comerciants.
No és cert, això.
La pagaven els comerciants.
No és cert,
i tant,
això.
I tant que la pagaven els comerciants. Sí que, sí,
no
que és cert.
Darrere
dels... És a dir, pot haver-hi una part que sigui un cost, que en principi ha d'abonar l'Ajuntament, però moltes vegades és la il·lusió, el treball de la gent,
però
que és una mica de...
Però que aquesta és la fal·làcia. Darrere de les entitats hi ha subvencions públiques. I és així. I és així. Bueno, darrere de les entitats, quan fan coses, moltes vegades hi ha subvencions públiques. I ho hem de dir. O bé per la via directa, per la via de l'entitat, o bé perquè l'Ajuntament posa els recursos perquè aquestes entitats puguin gestionar aquests recursos, o bé ho fa directament l'Ajuntament. Jo només, no vull entrar en el debat, però sí fer la reflexió de dir que si volem més coses, calen més recursos, i que aleshores els discursos de fem més amb menys no és possible en una societat del segle XXI.
Bueno, estem parlant d'un pressupost de més de 150 milions d'euros.
Sí, bueno.
Més de 150 milions. O sigui que llavors podríem començar, seria un debat superampli, podríem començar partides que potser no
però segurament calen. Una de les primeres partides que ens discutiríeu seria la partida de Festa Major i la partida de la festivitat de Nadal.
Nosaltres seria... mai ho hem fet. Bueno. Mai m'escoltaràs dir que nosaltres hauríem de retallar de la Festa Major i molt menys de les activitats de Nadal.
Bueno,
mai.
Ja... Bueno, és igual, deixem-ho aquí perquè tots tenim memòria, tots tenim història i ja està, dic, en aquest sentit.
No, però justament són els actes, jo ho deia abans, els actes esperats, la Festa Major i Nadal són esperats. Vull dir que la gent té ganes de participar, de sortir al carrer, de fer el que sigui, i per tant l'Ajuntament el que ha de fer és acompanyar, ajudar.
Clar, no, i per això justament aquestes 300 activitats, que evidentment, o sigui, d'aquestes 300 ara no em feu dir quantes, però hi ha unes quantes segurament menys, per entendre'ns, que munten només l'Ajuntament per si sol, tota la resta venen a proposta i a demanda justament d'aquests col·lectius ciutadans. I Sergio, abans m'he apuntat una cosa que, com que no m'estic ni aclarint jo amb les notes que he fet, l'he vist ara. Parlaves d'aquesta pista de gel, no? Com a, més enllà no. del què, no? Com a element dinamitzador, no? I apuntaves sí. també una mica...
Que jo no estic a favor,
sí,
però
no.
que jugueu un paper, sobretot, sí. de donar un cert esbarjo a una part
sí, sí,
de la ciutadania,
sí,
sobretot joves d'entre 15 i 25 anys.
Claríssim. De fet, la reflexió que volia fer o el comentari que volia fer anava en aquest sentit, Més enllà de si és una pista de gel o no, el Parc Jove, per exemple, a banda d'oferir activitats programades, digue-li concerts, tallers, xerrades, no? O sigui, activitats com que hi has d'anar o tenen un horari, per entendre, no? És una cosa que passa el dia tal a tal hora. Tot l'espai exterior estava habilitat amb activitats per fer circuits de bicis, per fer circuits de segways, hi havia un rocòdrom, una tirolina... És a dir, aquest element que jo crec que tu intentaves, no?, com posar sobre la taula, d'aquest esbarjo juvenil menys reglat, no?, menys de tal dia, tal hora, tal lloc, ha existit igualment, amb un format diferent a la pista de gel, ubicat a l'entorn del Parc Jove, perquè entenem, no?, que també els joves han de tenir com el seu espai de trobada, que es puguin, no?, anar veient entre ells, ha existit, no?, o sigui, aquesta idea d'aquest element juvenil, el teníem també ubicat en el Parc Jove.
Molt bé, doncs canviem de tema. Un dels temes també de conversa que hi ha hagut aquest principi d'any és, com sempre, no? A 1 de gener es fa el recompte d'habitants que tenim a la ciutat. Seguim creixent, hem passat de 94.000 i poc a 95.700, ja camí dels 96.000. Els càlculs són que d'aquí 4 anys es podrien arribar a aquesta xifra dels 6.000 habitants, en part, 100.000 habitants, en part per això també s'estava remodelant la sala de plens per poder acollir dues cadires més. Però més enllà de la xifra en si, cada any està creixent Sant Cugat i ho coneixem, és que en l'últim quart de segle és la ciutat que ha crescut més de Catalunya amb moltíssima diferència respecte a les altres. És a dir, Catalunya, anem camí dels 8.000 milions, no sé si hi hem arribat o no, però estem a punt. Per tant, és evident que totes les ciutats creixen, això és una obvietat, però Sant Cugat, molt més que qualsevol altre. És a dir, el creixement en aquests 25 anys és de gairebé el 90%, i la segona que ha crescut més és Castelldefels amb el 63%, Girona 42% i Rubí 41%. No? Per tant, aquí fins i tot podem dir, si sumem Rubí i Sant Cugat, és un pol d'atracció de molta ciutadania nova que ha vingut a viure aquí. No sé quina reflexió en podem fer d'aquest creixement i sobretot d'això, no? De que sigui la ciutat que més creix de Catalunya. Si vols començar tu mateix, Pere.
Sí, ahir fèiem una reflexió amb la trobada amb la premsa, una reflexió que no és tant com hem de créixer, sinó, o sigui, quan hem de créixer, sinó com hem de créixer i de quina manera s'ha de créixer, no? Sant Cugat ha tingut un creixement, és evident que en 20 anys hem doblat la població, i això és insostenible, o és, millor dit, és ingovernable amb la governança o amb els sistemes de governança anteriors. Per què? Perquè se't queda petita la ciutat. La ciutat se't queda petita en el sentit de que tots els serveis queden mal dimensionats, i si no fas una planificació correcta del que haurien de ser la distribució de lo que serien els equipaments, per exemple, de la ciutat, i del que haurien de ser les vies de comunicació, les telecomunicacions, la xarxa també de la xarxa sanitària, etc, etc, doncs és evident que sobrepassa a qualsevol govern. I això és el que ha passat en els darrers 20 anys, no? Que ha anat sobrepassant en els diferents governs. Perquè ha estat incapaç de poder assumir aquest creixement amb aquesta rapidesa. A Rubí la cosa ha anat més degradada, però també poden patir aquests propers anys, i poden patir molt, i sobretot dir, malauradament, la població de Rubí creix molt també per un efecte expulsador de la nostra ciutat. Aquest efecte de creixement s'hagués produït molt més si haguéssim tingut una capacitat de retenció de la nostra població. Cada any, aproximadament, s'empadronen 4.000 persones noves, i cada any marxen 2.000 persones noves. Evidentment, aquestes 2.000 persones que marxen no totes són nascudes a Sant Cugat, sinó són persones que han estat en trànsit i que se'n van per qüestions laborals o per altres qüestions, però hi ha una part important que és nascuda a Sant Cugat. Aleshores, el que estem fent és reposant la població autòctona de Sant Cugat. Això és bo o dolent? El debat el deixo aquí. Jo tampoc no sóc qui per dir el què. Però el que sí que és dolent és que no tinguem la capacitat de que hi ha una capa de la nostra piràmide de població entre els 25 i els 40 anys que no són capaços de retenir. I tots sabem per què és. Perquè els preus de l'habitatge no són assequibles per als salaris que actualment hi ha. I una altra qüestió és perquè tampoc hi ha habitatge. I l'habitatge que s'ofereix, evidentment, és alt. Per això, diguéssim que com a govern va ser una de les principals prioritats que vam posar sobre la taula, l'emergència habitacional, i vam fer un seguit de qüestions i un seguit de projectes i programes per tirar endavant. Li havíem de donar la volta i actualitzar el que era la planificació de Promusa cap a l'any 2030 i buscar i cercar altres operacions en aquest sentit. Per tant, no és tant el que creix, sinó com es fa.
Molt bé. Gràcies, Pere. Josep Maria?
Sí, diem que Sant Cugat ha doblat la població, però jo vull recordar que Sant Cugat avui hauria de tenir entre 210.000 i 240.000 habitants. Era el que preveia el Pla General Metropolità l'any 76. És exactament així. I va haver-hi una sana obsessió d'un alcalde i el seu equip de govern, que es deia Joan Aymerich, i que estava per urbanitzar i construir zones com Torreblanca, com Collfabà, com Parc Central, etc. I es va decidir, doncs, rebaixar el sostre edificable, rebaixar-lo, que no fossin reguls centres, com el que es pretenia o es pretén en aquest mandat, aquest govern, que és el que pretén fer o pretenia, no sé, encara no ho tinc massa clar. Si haguessin fet reguls centres per tot Sant Cugat, doncs sí, ara tindríem 240.000 habitants, però ja dic, la sana obsessió, i que s'ha mantingut durant els anys, ha sigut rebaixar el sostre edificable i fer més zones verdes, fer serveis, vull dir, fer una ciutat molt més amable. És la ciutat, en definitiva, que agrada als santcugatencs i santcugatenques, que jo crec que ens agrada a tots els que estem aquí. i que té reptes aquest model de la ciutat, és evident que té reptes per salvar, no? però per això estem aquí en l'Ajuntament, i per això ara hi ha un govern nou en aquest cas que teòricament en aquest mandat ens havia de solucionar tot allò que ara el tinent d'alcalde Pere Soler deia, no? I en aquest mandat de veritat tampoc hem vist massa res. En els mandats anteriors, Promusa va arribar a fer uns 1.800 habitatges, primer de venda i després de lloguer, i en aquest mandat acabarem aquest mandat i promocions noves, no? Que estiguessin planificades anteriorment, no sé quantes en veurem, jo crec que no en veurem, bueno, poques en veurem. Sí, sí, una emergència habitacional, però que no es veu, que no es palpa, vull dir que...
Molt bé, perdona, Josep Maria, és que ens queden 5 minuts, sí, sí. Sé que és un debat molt ampli i permetria repreguntar, però en seguirem parlant, aquest tema anirà sortint a totes les tertúlies d'aquí a les eleccions, per tant no patiu que en podrem parlar més. Fem Sergio i acabem amb l'Ester i acabarem.
Sí, de manera muy rápida, bueno, hemos sido una ciudad muy atractiva para gente que quería venir a vivir a Sant Cugat, y luego somos una ciudad que tiene, yo creo, la tasa de natalidad más alta de Cataluña, o de las más altas, ¿no? Y esto explica el crecimiento. Y en línea con lo que decía Josep María, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto poco a poco se tiene que ir estabilizando. Al final podemos llegar, tal y como está concebido hoy día Sant Cugat, esto puede llegar a los 110.000, 115.000 habitantes, ¿no? Que es un poco, seguramente, el techo que daría que se ocupase pues todo Ulpallera, si estuviese muy dinamizado, y lo que sería la zona de Camatas, ¿no? Y esta yo creo que es la ciudad que queremos, ¿no? Y los retos que nos tenemos que plantear seguramente a 10 o 20 años. Lo que yo no querría, y creo que la inmensa mayoría de la ciudad no quisiera, es que se formulase lo que se decía, ¿no? Proyectos tipo Raúl Centra o lo que es una ciudad vertical, ¿no? Y aquí esto es lo que me da miedo, lo que podría hacer que creciera mucho más la población de San Cugat y que se densificara y que podría ocasionar problemas, y que yo creo que realmente los ciudadanos no lo quieren, porque les gusta, básicamente les gusta la ciudad donde viven.
Molt bé, gràcies per la brevetat, Sergio i Esther.
Res, no, jo només afegir, bueno, és que ni afegir, simplement complementar el que comentava el Pere, crec que aquesta ciutat ha anat creixent, molt segurament ha crescut d'una forma descontrolada, més enllà d'aquest planejament del 76, parlem-ne, també fa uns quants anyets, com si diguéssim. Ara ens toca fer un creixement, no vull dir controlar, perquè crec que la paraula controlat és una mica agosarada fins i tot, però sí que crec que ha arribat el moment que aquesta ciutat creixi d'una forma lògica, d'una forma sostenible, en sentit més ampli de la paraula, no només pensant en la cosa verda, sinó en la sostenibilitat, en tot el que això implica, que sigui una ciutat que realment estigui connectada, no? Que tots aquests barris que anem tenint doncs tinguin una raó de ser tan pròpia com col·lectiva, i evidentment que tots aquests nous barris que aniran venint, o fins i tot aquells que estan per, jo crec, fins i tot per acabar, com podria ser Ulpalleres, doncs que tinguin tots aquells serveis i tinguin tots aquells equipaments que li són necessaris, no? Construir un nou barri només a base de totxo, només a base d'edifici, crec que no és la solució tampoc.
Molt bé, doncs...
O a base de casa baixa.
Molt bé. Bueno, aquest segurament serà un dels debats que tindrem, i en parlarem moltíssim d'aquí a les eleccions, el model de ciutat, cases altes, densificació, no densificació, anirà sortint de manera recurrent, per tant en tindrem moltes ocasions de parlar-ne. Almenys la voluntat d'aquí de Cugat Mèdia segurament és fer un debat específic d'això, que l'acabarem fent. Per tant, en parlarem i en parlarem profundament. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Jo, si em permets.
Sí, però molt curt.
Sí, no, molt curt, és cunya publicitària.
Cunya, va, cunya.
Jo, ja que heu vingut a la tertúlia, us convido aquest dissabte a la presentació de la meva candidatura a la plaça de l'OM. Per si voleu venir, doncs seu tots benvinguts.
Allà hi serem, Pere.
Amb el doctor Illa.
Amb el... Doctor?
Sí, bueno,
doctor.
No, se li diu en broma. Se li diu en broma.
Ah, va, sí, ara estava pensant quina era la titulació.
No.
Molt bé.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pere. Allà estarem. I els oients, moltíssimes gràcies. Benvinguts al 2023, any electoral, que serà intens, com dèiem, i en parlarem molt. La tertúlia torna dimecres que ve a 1:15 del matí, com sempre. Adéu-siau.
Molt bé.
Adéu-siau. Molt bé. Adéu-siau.